Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 27 de juny del 2023. Ahir ja no es va arribar als 40 graus i avui la temperatura continuarà baixant, però venim de tan amunt que la calor seguirà sent molt intensa. Ha fet molta calor aquesta nit. Al matí farà sol. A la tarda tornaran a descarregar ossets i tempestes al Prepirineu i al Pirineu i entre la Catalunya central i l'interior de Girona. Bueno, Donald Trump ha admès en un àudio que té documents classificats. És una gravació que publica la CNN i que contradiu el que sempre ha defensat l'expresident. Trump acusa el mitjà de manipular la prova i assegura que en realitat el que fa és exculpar-lo. Ara ho sentirem tot perquè és tot delirant. A Rússia, mentrestant, Vladimir Putin promet que perseguirà els organitzadors de la rebel·lió protagonitzada pel grup Wagner. Això malgrat que ofereix als seus soldats d'integrar-se a l'exèrcit o d'exiliar-se a Bielorússia. Ha estat el primer discurs del president rus des de la revolta dels mercenaris del cap de setmana. Mentrestant, Pedro Sánchez recrimina Alberto Núñez Feijó que posi catifa vermella als discursos negacionistes. En una entrevista a la cadena SER, lamenta que amb els pactes entre PP i Vox s'ha retrocedit 20 anys als últims 20 dies. El líder popular, en una visita a Catalunya, va evitar parlar de la nova presidenta de les Corts Valencianes, Maria de los Llanos Massó, que té un perfil antiabortista, ultracatòlic, anti-LGTBI i anticatalanista. Sánchez també ha tancat el debat sobre si s'haurien d'allargar els horaris de votació el 23 de juliol per esquivar la calor, tal com demana Sumar, la plataforma Sumar, ho ha descartat i confia que la gent hi participarà massivament malgrat les altes temperatures que poden haver-hi a finals de juliol. En parlarem a la tertúlia, Bernat de Déu, Toni Aira, Lola García i Joan López Alegre, tot plegat avui que cap a les 10, quart d'11, parlarem de l'educació sexual dels adolescents, perquè així ho havíem pactat els últims mesos. És un tema que ha estat objecte de diverses notícies negatives i avui volem aprofundir quina educació sexual reben els nostres joves i com pot servir per prevenir la violència sexual. I ho preguntarem a Montserrat Escudé, portaveu dels Mossos, Anna Chillida, directora general de l'alumnat del Departament d'Educació, Raquel Tulleuda, que és ginecòloga i sexòloga, i Esther Cabanes, directora general de l'ADGAIA. Els esports, Sara Jessica Vicius deixa de ser entrenador del Barça de bàsquet perquè no ha acceptat una rebaixa salarial del 40%. Segons ha pogut saber RAC1, el tècnic només accedia a reduir-se el sou entre un 5 i un 10%. El seu substitut serà en Roger Grimau, fins ara entrenador del B, que firma per dues temporades. I a les 11 del matí, aquí al Món RAC1, parlarem d'Indiana Jones, perquè demà s'estrena Indiana Jones i el Dial del Destí, la cinquena entrega d'aquesta saga, protagonitzada per Harrison Ford i l'última en què l'actor interpretarà aquest arqueòleg aventurer. Parlem d'Indiana amb el cofundador de Filmin, Jaume Ripoll, amb el nostre crític de cinema, Toni Vall, amb el Quim Garcia, arqueòleg i fan de la saga, i amb el Pere Mas, que s'han passat totes les pel·lícules en un temps rècord. I després l'Arnau Tordera, que aquest cop ha deixat poc marge a l'especulació. Ha dit a Twitter que ens destaparà el secret de l'èxit d'una de les més il·lustres composicions del mestre John Williams. I ha afegit un emoji d'una cara amb un barret. I amb el Ramon Bartolí al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Com tu ja la matinada. Martí, bon dia.
Bon dia.
Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Nil?
Doncs sí, ara ho comentàvem, la notícia que ha tret la cadena nord-americana CNN aquesta matinada ha fet pública una conversa de Donald Trump del juliol de l'any 2021 que desmentiria la seva tesi sobre els documents classificats que es van dur de la Casa Blanca. La gravació inclou un moment en què l'expresident nord-americà sembla indicar que tenia un document secret del Pentàgon amb plans per atacar l'Iran abans que ell arribés a la Casa Blanca.
He said that I wanted to attack.
Va dir que jo volia atacar Iran. Però, mireu, no és increïble?
This was him.
Tinc tota aquesta pila de papers. Mireu, em va ensenyar això. Això queda entre nosaltres, eh? Un moment. Mireu el que he trobat. No, és increïble. Això em dona la raó. El problema és que és molt confidencial i secret. Com a president els podria haver desclassificat, però ara ja no puc. Però igualment, oi que és interessant?
És Jordi Boixaderas fent de... Quin doblador té Donald Trump? És més notícia el doblador que no el que diu Trump. És a dir, t'enganxes, és que és perfecte. És perfecte, és que ho sap fer tot aquest noi. És bestial, eh? Bueno, què més deia?
No, Trump ha reaccionat justament a la publicació d'aquest àudio, que la CNN l'ha publicat, el que és el prime time televisiu dels Estats Units. Des de la seva xarxa social assegura que l'àudio en qüestió està manipulat i que el fan quedar com a culpable quan en realitat diu amb l'enregistrament quedaria clar que seria exculpat de justament aquest delicte.
Sí, és bestial, o sigui, encara ho ha girat ell, eh? O sigui, Donald Trump ho gira encara, eh? És bestial perquè se'n parla de documents estil... amb molt bon so, per cert, millor so que Villarejo, perquè ens entenguem. I mentrestant a Rússia, Vladimir Putin ha fet malabars per evitar un trencament amb el grup Wagner després de la seva revolta.
Sí, el president rus ha trigat 2 dies a reaparèixer a l'escena pública després del pols d'aquest grup. Ho ha fet amb un discurs televisiu, un ultimàtum que en cap cas no perseguirà els qui es van revoltar el cap de setmana passat. Putin demana als mercenaris de Wagner que escollin entre integrar-se a l'exèrcit rus o anar-se'n a Bielorússia.
Avui teniu l'oportunitat de continuar servint a Rússia firmant un contracte amb el Ministeri de Defensa o tornar a casa amb la vostra família i amics. I qui vulgui marxar a Bielorússia, la promesa que vaig fer serà complerta. Repeteixo, la decisió és vostra.
Una tria que permet, per tant, marxar lliurement del país als qui li van fer el pols més greu que es recorda a Rússia les últimes dècades sota la presidència de Putin. Per cert, qui també ha parlat les últimes hores, l'altre protagonista, el cap del grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dit que el seu objectiu no era enderrocar Putin, sinó passar comptes amb els responsables del Ministeri de Defensa rus, a qui acusa d'haver comès errors molt greus amb la guerra a Ucraïna, amb com la gestionen. El líder de Wagner, de fet, ha tret pit de la comitiva que va anar cap a Moscou i que finalment no va entrar a la ciutat. Diu que va ser una classe magistral sobre com s'ha de dirigir la guerra.
Més coses, l'elecció d'una ultracatòlica antiabortista, homòfoba i espanyolista com a presidenta de les Corts Valencianes centra la precampanya de les eleccions del 23 de juliol.
Sí, Pedro Sánchez ha acusat aquesta nit al PP i Alberto Núñez Feijóo, en particular, de validar els discursos negacionistes de Vox, que entre d'altres neguen la violència contra les dones. Sánchez en parlava a la Sierra.
Lo que he sentido es que hemos retrocedido en 20 días 20 años en el debate público. Porque escuchar que en ayuntamientos de nuestro país se prohíbe la concentración, que ha sido regular, sistemática, cada vez que ha habido una mujer asesinada por violencia machista. Que sí, se pueden concentrar, pero no en condena de la violencia machista. Lo preocupante, y siempre lo he dicho, es que el Partido Popular haya asumido esos discursos y esos marcos ideológicos que le está marcando la ultraderecha.
I mentre Sánchez deia això, Feijóo feia mutge a la gàbia, no n'ha dit res de res, a diferència de la cúpula de Vox, que era a València, ahir justament amb l'elecció de la presidenta de les Corts Valencianes. El líder dels populars va voler agafar distància, era a Barcelona aquesta nit passada, i no ha volgut parlar dels pactes amb Vox, s'ha limitat a parlar d'economia, entre d'altres propostes de cara al 23J, com ara diu, rebaixarà l'IRPF a les rendes de menys de 40.000 euros anuals si governa Espanya.
I a tot això sobre Vox, la Junta Electoral ha dictat que l'ultradreta retiri en un termini de 24 hores una lona propagandística al centre de Madrid.
Una lona de desena de metres d'alt que llançava en una paperera l'estelada independentista, el puny feminista, la bandera LGTBI i la fals comunista. La Junta Electoral no entra al contingut ni als possibles delictes d'odi d'aquest cartell, ja que diu que no és assumpte de la seva competència, però sí que conclou que es tracta d'un clar acte de campanya i que està realitzat fora dels terminis, per tant, que s'ha de retirar.
Interessant. Tan interessant com la lona de Vox, el que diu... és que és molt bèstia. El que diu és que s'estimen parcialmente les denúncies i reclamacions formulades por el PSOE i por la Asociació Espanyola contra les Teràpies de Conversión contra Vox en Madrid por la col·locació d'una lona... cubriendo la fachada del edificio, la calle Alcalá, y que se guarda... No ha lugar la incoación de expediente sancionador, sin perjuicio de que en caso de reiteración se podría acordar la incoación del mismo. Es a dir, que aquesta pancarta no... Recordem que aquí va haver una pancarta que el no ser retirada, després es va retirar, que el no va ser retirada, inicialment, no va permetre a un president de la Generalitat presentar-se en unes eleccions. Ho recordo perquè això va passar aquí. Bueno, Per cert, que aquesta entrevista a Pedro Sánchez també ha enterrat el debat sobre canviar els horaris de votació el 23 de juliol.
Sí, sobretot, per exemple, la proposta d'allargar-ho fins a les 10 de la nit. Sánchez descarta obrir més hores als col·legis i confia que hi haurà una bona participació.
Presidente, ¿estudian cambiar los horarios de votación, ampliarlos?
No, no, yo lo he escuchado esto en el...
Lo proponen sus socios de Sumar, llevarlo hasta las 10 de la noche.
Bueno, no sé, yo creo que va a haber una participación alta porque la cultura política en nuestro país es de una extraordinaria participación.
Així li comentava Aymar Bretos a la SER. Ahir el Confidencial recordem que publicava que el Ministeri d'Interior i la Junta Electoral sí que estarien estudiant modificar els horaris en alguns indrets en concret on hi pugui fer molta calor aquell dia, això a petició del Consell General d'Infermeria.
Bon. Què més tenim a les últimes hores, Nil?
Doncs un gir de guió a Múrcia, perquè la policia ha expedientat la gent que va obligar la cantant Rocío Saiz a tapar-se els pits durant un concert de l'Orgull en aquesta ciutat. En aquell moment el concert es va aturar en sec perquè la policia així ho va ordenar. Ara, però, el cos ha anunciat que investigarà tot el que va passar. La cantant també denuncia que quan va baixar de l'escenari uns agents li van demanar la documentació i la van acusar d'alteració de l'ordre públic. Ella, si m'ha negat, tampoc els va voler demanar perdó tal com li exigien. Ara la policia investigarà l'actitud dels seus efectius.
Però si fa 10 anys que ho fa cada vegada que canta aquesta cançó. És que de bo. És molt preocupant, eh? Tot això ha costat molts anys, eh? Tots aquests drets. Tots aquests drets han costat molts anys, eh? Molts, eh? I ha estat un camí i un calvari molt bèstia, eh? I no només per la nostra generació, que ara no vull fer-me aquí el boomer, sinó per la generació de sobre nostra i la sobre de nostra, eh? Pares i avis, eh? Que ha costat molt, arribar fins a aquest punt, perquè ara vinguin aquí quatre que ens ho treguin. Hòstia, ojo, eh? Anem en compte, eh? Que és que tot això ha costat molt, arribar fins aquí. Molt, eh? Hòstia, i perdre els drets que s'han guanyat i lluita, i dia a dia, hòstia, que vinguin ara aquí una... Ostres... És que és molt preocupant, o sigui, jo soc Núñez Feijóo i estaria clarament molt preocupat. Si el discurs de... Et col·loquem de presidenta de les Corts Valencianes, col·loquem una dona que és antiabortista, negacionista, anticol·lectiu LGTBI, a favor d'Azteuí, vull dir, és molt preocupant, eh? Molt preocupant, eh? És tirar 40 anys enrere, eh? Jo! Però què va passant i no passa res? Va... Atenció a la nova proposta polèmica de la Junta d'Andalusia que governa aquí majoria absoluta del PP per reactivar el sector de la caça.
I és que el govern andalús cedirà espais públics per ensenyar als joves a caçar. La Conselleria de Sostenibilitat i Medi Ambient d'Andalusia vol donar vida, diu, a un àmbit econòmic que està en declivi, que mou, diuen, 3.500 milions d'euros a Andalusia. Les associacions animalistes s'han posat les mans al cap, acusant, de fet, la Junta de Juanma Moreno de ser un govern que viu a l'edat mitjana.
I, per cert, que avui al Món RQ abordarem les agressions sexuals perpetrades per menors. Ho farem des d'una perspectiva pedagògica, amb una taula d'expertes, amb la metgessa i sexòloga Raquel Tulleuda, amb la directora general de l'alumnat del Departament d'Educació, Anna Chillida, la portaveu dels Mossos, Montse Escuder, i la directora general de la DGAI, Esther Cabanes. Això després que les entitats socials i veïnals de Badalona hagin reclamat mesures al nou govern municipal.
Justament després de les agressions sexuals, algunes, recordem-ho, centres comercials, entre d'altres el que demanen és posar punts liles fixos en aquests centres comercials de la ciutat, també en alguns dels barris on darrerament s'hi han registrat agressions, com és el cas del de Sant Roc. Altres mesures del pla, reforçar la formació escolars i instituts, i als professionals sanitaris, a la policia i als tribunals que actuen davant de qualsevol agressió.
I tenim que els bombers encara treballen a aquesta hora del matí per controlar l'incendi del pont d'Armentera a l'Alt Camp. De moment, però, sembla, Nil, que el perímetre no creix.
Exacte, els agents van poder, de fet, estabilitzar el foc ahir, quan duia unes 22 hectàrees cremades, per tant, finalment, no afectaria un perímetre molt gros. Les flames haurien començat per l'espurna d'una línia elèctrica que hi creua. L'incendi no ha provocat danys personals ni materials. La previsió és poder-lo apagar entre avui i a tot estirar demà.
Molt bé. Què, Martí?
Què? Calor. Uf. Sí, una altra nit complicada, tot i que ha baixat una mica. Ha baixat una mica a Barcelona, si fa no fa, com ahir.
Sí.
Molta sensació d'aixafogor, aquesta humitat pesada a les grans ciutats, amb tota la densitat dels edificis, també no ajuda a refrescar aquest refredament nocturn, doncs sí, que terra endins es nota més. Avui ha baixat més la temperatura, una mica cap a l'interior i al Pirineu. Ara, per exemple, tenim 14 graus a Tírvia, 15 a la Seu d'Urgell, n'hi ha 18-19 a la ciutat de Berga, 20 a la Pobla de Segur, però són igualment temperatures altes. A Barcelona avui la 20a nit tropical, 20 nits tropicals ja aquest juny.
Consecutives, 20... eh, més?
Sí, des del dia 6 de juny. portem amb 23 graus a Tarragona, 22 a Lleida, 21 a Girona, context de ple estiu, tot i que va baixant la temperatura. Avui ja, ahir vam arribar als 39, encara a Tortosa, doncs avui ja ens quedarem als 37-38, per tant, de mica en mica, abans d'ahir 40 i 39, avui més aviat 37-38 a tot estirar cap a l'Ebre, al Pla de Lleida, aquí calor més fort avançada a la tarda. I tot plegat en un dimarts que ens porta nous ruixats i tronades de tarda, descarregant amb ganes al voltant del Berguedà, el Ripollès, Osona, comarques del voltant en avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Poden deixar puntualment més de 20-25 litres per metre quadrat, com va passar ahir, que va acabar plovent molt bé, per exemple, a la Vall de Boí, a la Vall Fosca, a la Vall d'Àssua, moltes valls del Pirineu doncs van regant durant les tardes. Serà la dinàmica de demà, també de dijous, i entre dijous a la nit i divendres és quan aquesta pluja sortirà del Pirineu i del nord del país i arribarà a qualsevol punt, localment amb ganes, i afavorirà que la temperatura baixi i ja a finals de setmana doncs recuperarem l'ambient normal, fins i tot per sota de la mitjana climàtica, un ambient fresquet. Probablement baixarem ja dels 20 a Barcelona. Olé. O sigui que serà una bona...
Quedar.
Sí, i això que només acabem de començar.
Sí, noi. Hòstia, és que vaig passar molta calor, en general. És un quart i un minut de 7 del matí. Per cert que el Ministeri de Sanitat... Jo ja, ahir vaig entrar en una farmàcia, que és un lloc que s'hi ha d'anar molt sovint. La gent diu, no, jo m'hi passo... M'encanta la farmàcia. La farmàcia. Bueno, doncs... Resulta que ja la gent no sap si ha d'anar amb mascareta, si no ha d'anar amb mascareta. La pobra gent que està a les farmàcies et diu, mira, posa-te-la, però és que demà han dit que el Consell de Ministres... Doncs no. De moment el Ministeri confirma que ajorna la retirada de la mascareta obligatòria a les farmàcies i als centres sanitaris. Què ha passat ara?
Ho va aprovar la Comissió Interterritorial de Salut que es retirés, però el punt ha caigut de l'ordre del dia del Consell de Ministres que s'ha de fer avui. Per tant, com a molt, doncs, caldrà esperar una setmana, això segur. Ahir ho explicava el ministre de Sanitat espanyol, José Miñones, assegura que la retirada s'ha ajornat per motius tècnics perquè forma part d'un decret més ampli que s'està elaborant i que caldrà portar en un altre Consell de Ministres. Sí, per com a mínim caldrà esperar una setmana.
Sí, motius tècnics? Pues molt fàcil.
Ja ens havia passat els últims anys que havien d'afegir altres elements en un decret i se n'anaven una setmana cap a l'altra.
Per motius tècnics, ajornem una setmana. Bueno, pel que fa als esports, què tenim, Albert? Oi, espalla, un moment, que tenim aquí, el... Se hace saber, però... Anem al pregoner.
Sí, sí.
Hosti, quina... Qui...
Ets bruixot, eh? I ho deies al matí.
Estaria punyetra idea.
Doncs sí, sí, escolta, no, molt content, molt content, molt content. Ja està, vull dir, ja farem. Nerviós, una miqueta, però...
D'esparreguera, ho dic. Perquè...
Sí.
Quin dia?
El dijous 6 de juliol a les 8 del vespre.
Dijous 6 de juliol. Pots tota aquella gent qui vulgui anar?
Home, veniu. No, vull dir que ja faig crida, que veniu. Sí. Tu també estàs convidat, si vols, eh?
Tinc molta feina, jo.
Ah, vale. Et passarem el party.
Sí, sí. Bueno, què, escolta, vam parlant de Saras o no?
Sí, i dels detalls de la no renovació de Saronas Jacikevičius com a entrenador del Barça de bàsquet. Pel que sabem a RAC1, el que ho ha fet esclatar tot pels aires és l'oferta a la baixa que li ha proposat el Barça. El club volia que s'abaixés el sou entre un 30 i un 40%, i la gent del lituà, que resulta que és el mateix que la gent de Nikola Mirotić, s'hi ha negat i ha respost que només acceptarien una reducció d'entre el 5 i el 10%. A partir d'aquí, el Barça, que continua en política de retallades, no ha acceptat les condicions i ha partit peres amb el tècnic, que cobrava uns 3 milions i mig d'euros bruts per temporada. El relleu del lituà serà Roger Grimau, el fins ara entrenador del filial i capità d'aquell Barça que va aixecar l'última Eurolliga el 2010 a París.
Aviam, diverses coses. Jo espero la roda de premsa Navarro. Vull sentir moltes coses. Jo vull sentir Navarro. I vull que vull escoltar Deco. Està Deco. Jo confio molt en Deco. Mm? Molt. Molt. Deixa-m'ho dir-t'ho. Potser m'equivoco, però molt. 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 I crec que necessito escoltar Navarro. Escoltar Navarro. Aviam què ha passat. Jo recordo l'altre dia que vaig fer fa una setmana. Vaig fer un programa de nit a Catalunya Ràdio. Vaig fer, no ho diguis a ningú, que hi havia, va venir a la porta i va dir que Saras era el millor entrenador del món.
És veritat.
Sí. Bueno, no, pot ser-ho, però amb un preu més baix, també és veritat. És que, clar, els sous de la secció eren macos, també, eh? Deixa'ls anar, eh?
Sí, Sarunas de Siquevichus cobrava, això, 3 milions i mig d'euros bruts per temporada.
Ai, Déu-n'hi-do. Bueno, que Joan Laporta vol vendre dos jugadors per inscriure Gundogan, que hi va fitxar per dues temporades, més una tercera d'opcional.
D'entrada, el club vol desprendre's dels salaris d'Umtiti de l'Englet, que segueixen sent jugadors del Barça.
Umtiti i l'Englet encara són del Barça.
Són del Barça.
Quines mòmies de Tutankamon que tenim. Tu, això, Indiana Jones, i això sí que és arqueologia pura.
Sí, perquè...
Hosti, tu, Umtiti i l'Englet, acabo de... Se m'acaba d'aparèixer cabell al cap. Hosti, encara són del Barça, aquests dos?
Encara són del Barça. D'altra banda, el Barça treballa amb la incorporació del davanter brasiler Vitor Roque, això ja ho sabíem, i la d'un mig centre que agafi el relleu de Busquets, una vegada descartats Kimmich i Zubimendi. Els jugadors que tenen més números són el futbolista del Girona Oriol Romeu i el del Villarreal Dani Parejo.
Oriol Romeu?
Oriol Romeu, sí. Sí, sí.
Bueno, alguna cosa més?
Sí, que a Madrid, atenció amb això, Vinícius Júnior li ha dit a la justícia que està de vacances a Miami i ha demanat a la jutgessa que investiga els insults racistes que va rebre Mestalla que ajorni la seva declaració. Al davanter del Madrid li havien ofert declarar per videoconferència, però no li va bé. Recordem que Javier Tebas ja va criticar en el seu dia l'absentisme de Vinícius en un parell de reunions que la Lliga va convocar per tractar el seu cas, justament a petició del mateix jugador.
No ho farà, perquè no ho farà, però en el cas que Mbappé fitxés pel Madrid, que jo ja no ho sé ni què dir-te perquè no tenia punyetera idea, que Mbappé fitxés pel Madrid, jo soc de la teoria que Florentino els podia vendre a Vinícius, i em diràs, home, però si és tan... Sí, però Vinícius tindrà un problema a la pròxima temporada als Camps d'Espanya que no el voldria per ningú altre. Tenen molts problemes, aquest noi. Molts problemes, perquè està llaurant una imatge d'insolent i d'irreverent i de cretí que Déu-n'hi-do. En fi, són les 6 i 21 minuts.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
El diàleg. Hola, bon hombre.
Hola, bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, mira, acabo de veure a Instagram una fotografia del Blai Morell que es va fotre ahir.
Què?
Diu, de camí cap a casa, després d'aquest fabulós break a la Cerdanya, hem fet parada amb un hostal de Sant Esteve de Guialves, un menú de primera, i es va fotre una botifarra. Uf, que escolta amb tu.
Apa.
Què m'has de dir?
Déu-n'hi-do.
Hosti, tu, clar. I que no falti la lioli d'aquella lioli de...
Sí,
que es veu. Es veu molt color.
Sí, exacte.
D'aquella lioli de petirrot, saps què vull dir?
Després has de tenir la gent a una distància,
Què?
Que després has de tenir la gent a una distància quan menges el lioli d'aquest, així... És un concentrat, això.
Sí.
Durant 48 hores.
Com?
Durant 48 hores.
Bueno, jo que vaig amb l'Àlbex per munt i avall, amb això m'he de fer la truita d'Àlbex a la nit.
L'aigua amb gas va bé per fer-ho passar.
Sí?
Sí, perquè remou una mica i fa que ho paeixis millor. Però sí, Déu-n'hi-do. Carai, la gent, tu, com es cuida.
O bicarbonat, no? O sal de frutes.
Sí, sal de frutes, no. Sí,
sí, que... exacte. Molt bé.
Sou ja gent amb experiència, ja es veu.
Sí, ara això tu menges a la muntanya, perquè la platja no t'ho pots menjar amb aquesta calor.
Hòstia, et fots això a la platja, noi? No. Fots una lloli d'aquests
i
quedes
amb
l'aigua, allà.
No, te n'has d'anar al refugi de...
El tall de digestió... Què, noi, com estàs?
Bé.
Fas una mica ulls matraci avui,
Una mica, sí, ja ho sé, però no passa res. Aquesta calor que no ens deixa tranquils. No ens deixa tranquils i no ens deixa descansar com voldríem. Però vaja, aquesta setmana ja s'acabarà. Ai, és una mica tard, no?
Sí, una cosa, però per... Sí, tira.
Vale. Doncs escolteu una crònica amb sorpresa del RAC1 migdia de diumenge passat.
I ho atribueixen a l'increment de preus. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Canturri, bon dia.
Bon dia. Si l'encariment del cistell de la compra no està ajudant les cases rurals, els turistes...
Com?
Com dèiem, les cases rurals...
Els turistes...
Bueno, pues bien, ¿no?
Es va quedar molt desconcertada l'Aurora Rodríguez en sentir que mitja crònica sonava en les Tortugues Ninja.
És molt bèstic, que sonen les Tortugues Ninja. Però qui va fotre les Tortugues Ninja? Perquè, mare meva... Bueno, escolta'm, avui parlem d'Indiana Jones. Sí, i he de dir que s'ha repassat, estic a la tercera, jo vaig lent, tinc moltes coses a fer, però he de dir que la segona és, mare, la primera està molt bé, però la segona no para, els primers 20 minuts de la segona és bestial, que per cert surt la dona de Spielberg a la vida real, que és Kate Ketchup, cantant al començament aquesta cançó. Ai, noi, que aquí la canta Lady Gaga amb Tony Bennett.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's bright today.
Today.
I just silly gigolo.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
Anything goes.
Go.
Go.
Lady Gaga amb aquest Anything Goes per despertar un dimarts més. És 27 de juny, les 6:26.
El món a RAC 1.
Fins a 2 de 7 més notícies del dia. L'Organització de Consumidors OCU demana vigilar de prop que les companyies compleixin la prohibició de fer trucades comercials quan no tenen el consentiment explícit del consumidor. Dijous entra en vigor la mesura que inclou la Llei General de Telecomunicacions i l'OCU avisa que les companyies poden fer trampes, Montse Martí.
Segons l'OCU, les companyies que fan trucades comercials intentaran aconseguir el consentiment del consumidor per altres vies. La portaveu de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente, demana per això a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que vigili aquestes pràctiques i recorda que el consentiment ha de ser inequívoc.
De vegades podem donar el nostre consentiment quan estem acceptant normes generals, no? Clicant en una pàgina web, doncs passes tot el condicionat general i li dones a acceptar per poder accedir a qualsevol empresa. Potser ens ho poden amagar aquí i llavors seria un consentiment que sí, que l'hem fet, però una mica desinformat i no informat.
Gairebé la meitat de les trucades comercials són d'operadores de telefonia, el 30% del sector de l'energia i un 15% de la banca. Tot i això, l'OCU denuncia que només en un 33% de les trucades comercials se sap exactament quina empresa hi ha darrere. I denuncien també que esborrar les dades dels usuaris només és possible amb menys d'un 10% de les trucades.
Més coses aquest curs. S'han deixat de cobrir gairebé 23.000 substitucions a escoles i instituts per la manca de professorat. És el càlcul que fa el marc unitari de la comunitat educativa que agrupa les AMPAs, els sindicats i les entitats del sector. L'organisme reclama mesures per incrementar la borsa de docents, Agustí Serrat.
La falta de personal s'ha notat especialment en assignatures d'educació secundària, com ara el català, també en les especialitats tècniques de formació professional en àmbits com matemàtiques, química o informàtica. Davant d'això, demanen ampliar les places públiques del màster de formació del professorat. Ho explica el portaveu de l'organisme, Jesús Martí.
No hi ha places suficients per fer el màster públiques i, en segon lloc, les places privades costen a l'entorn de 8.000. Si jo he acabat una carrera d'informàtica i tinc feina ben pagada l'endemà, no pagaré 8.000 euros i estaré sense treballar. Per això ens hem de replantejar l'accés a la carrera docent.
També reclamen educació que els substituts tinguin contractes anuals per fomentar el pas del sector privat a les aules.
I posem una mica de música perquè Tortosa ja ho té tot a punt per la 30a edició de la Mostra de Jazz. Seran més de 600 concerts els que han omplert els cartells del festival en aquests 30 anys. Això es vol homenatjar. L'organització ara n'ha programat 30 més per celebrar l'aniversari. Les actuacions inundaran de música els carrers i espais culturals de la capital del Baix Ebre.
Tortosa ressonarà amb estils molt diversos que formen part del jazz, com el blues, el dixis, clàssics i fusions trencadores. La nova edició s'inaugurarà el divendres amb un homenatge a l'artista Ignasi Terraza i acabarà el 15 de juliol amb bones perspectives de públic. Ho ha explicat l'organitzador Xavi Bartomeu en declaracions a RAC1.
Si la gent no hagués volgut, no s'hagués apuntat, no ho hagués apoyat, doncs no hi ha cap esdeveniment que pugui fer 30 anys seguits a una població com Tortosa. Per tant, és evident que la gent, com a mínim, ha estimat a la mostra de Jazz Tortosa, i això és el més important de tot.
Coincidint amb la mostra, també es podran veure tres exposicions de fotografies i dibuixos de totes les edicions al campus universitari i a la biblioteca Marcelí Domingo. Durant aquests 30 anys, Tortosa ha convidat artistes de talla internacional com Chick Corea, Michel Camilo o Checo Valdés.
En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Agustí Serrat, Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Una gravació de Donald Trump desmentiria la seva tesi sobre els documents classificats que es van dur de la Casa Blanca.
La cadena CNN ha fet pública aquesta matinada una conversa de Trump de l'any 2021 en què l'expresident sembla indicar que té un document secret del Pentàgon i, de fet, l'ensenya als seus assessors. Trump ho nega i diu que l'àudio està manipulat.
A Rússia, Vladimir Putin fa malabars per evitar un trencament amb els militars del grup Wagner que tenen un paper important a la guerra d'Ucraïna.
Després de la rebel·lió dels mercenaris, Putin els demana que escollin entre integrar-se a l'exèrcit rus o anar-se'n a Bielorússia, però no els perseguirà. Mentrestant, el cap de Wagner, Yevgeny Prigozhin, diu que no volien derrocar Putin, sinó evitar la destrucció de la seva empresa.
A Espanya, Pedro Sánchez acusa Alberto Núñez Feijóo de posar la catifa vermella als que neguen la violència contra les dones.
Ho ha dit en una entrevista a la cadena SER, on ha criticat que el PP compri discursos negacionistes com els de la nova presidenta del Parlament Valencià, la ultracatòlica, antiabortista, homòfoba i espanyolista Llanos Masó.
A Catalunya, entitats socials i veïnals a Badalona reclamen mesures al nou govern municipal per abordar les agressions sexuals en menors.
Entre d'altres, demanen posar punts liles fixos als centres comercials i altres barris de la ciutat. Avui al Món a RAC1 parlarem de l'educació sexual dels adolescents amb veus de metges del Departament d'Educació, dels Mossos i de la DGAIA.
Els bombers treballen per controlar l'incendi del pont d'Armentera a l'Alt Camp.
De moment, però, el perímetre no creix perquè els agents el van poder estabilitzar quan duia unes 22 hectàrees cremades. El Consorci Forestal de Catalunya alerta d'un estiu complicat pel que fa als focs.
El Ministeri de Sanitat ajorna la retirada de la mascareta obligatòria a farmàcies i centres sanitaris.
El Consell de Ministres havia d'aixecar avui la mesura, però finalment el punt ha caigut de l'ordre del dia per motius tècnics. Asseguren, però, que s'aprovarà el més aviat possible.
El Tribunal de Comptes jutjarà el 17 de novembre Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
Ho farà per l'1 d'octubre i per la despesa exteriors. També es jutjarà la trentena dels càrrecs del seu govern pel presumpte desviament de fons del procés.
I els esports, el Barça parteix peres amb Sarunas Zeki-Sikievicius i el substitueix per Roger Grimau.
El club havia ofert a Lituà una renovació amb una rebaixa de sou d'entre un 30 i un 40%, però la gent del tècnic no hi estava d'acord i s'han trencat les negociacions. El seu relleu, Roger Grimau, ve d'entrenar al filial blaugrana.
La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya us ofereix aquest espai.
Titulars d'aquest dimarts 27 de juny. Afegim a aquesta hora la previsió del temps. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Nova jornada de calor i amb precipitacions de nou aquesta tarda cap a, sobretot, al Pirineu.
Exacte. Al nord del país, a la tarda, ruixats i tempestes localment fortes com a passeig poden anar acompanyades de calamars. Aquestes precipitacions intenses, 20-30 litres per metre quadrat en poca estona. També a la Catalunya central i a l'interior de Girona. La resta, sol, alguns núvols poc importants i aquest ambient de ple estiu, tot i que està baixant la temperatura. Ahir ja no es va arribar als 40. Avui cap a 37-38 a tot estirar cap a l'Ebre, Priorat, Pla de Lleida en general més a prop dels 35 a l'interior i xafogor molt marcada a la costa. De cara a demà es manté la mateixa dinàmica i a finals de setmana ruixats i tempestes més generals amb un clar descens de la temperatura.
Sobretot, doncs, de cara al migdia, a primera hora de la tarda, aquesta calorada. Repassem les temperatures que tenim a aquesta hora.
Sí, ara Barcelona entre 23 i 24, pràcticament ja 25 graus al centre de la capital catalana, 23 a Tarragona, 22 a Lleida, 21 a Girona i més fresca cap al Pirineu, per exemple, Esterri d'Àneu, amb 11 graus.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Pel que fa a la mobilitat, amb normalitat del transport públic, recuperada ja la circulació habitual després de l'embolic que hi va haver ahir a la tarda a la xarxa de Rodalies, i a aquesta hora els problemes bàsicament focalitzats a les carreteres, bàsicament al voltant de la ciutat de Barcelona, a les rondes a la capital, a la B10 ja 3 quilòmetres de retencions, a la Barceloneta en sentit al Nus del Llobregat, també un parell a la ronda de dalt B20, a Santa Coloma de Gramenet, d'accés al Nus de la Trinitat, així com també per unes obres a la P7, a hores d'ara hi ha congestió a Castellbisbal en sentit Tarragona. Passen 4 minuts de 6:45.
RAC 1.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Què passa quan els dius als teus amics que el seu bebè acabat de néixer és lleig? Torna a Barcelona la comèdia La pell fina, amb Ángela Cervantes, Biel Duran, Francesc Ferrer i Laura Pau. Del 29 de juny al 29 de juliol, el nou èxit dels autors d'Ovelles, Carmen Marfà i Iago Alonso, al Teatre Borràs. Entrades a lapellfina.com.
Aquest 28 d'abril, Roca Barcelona obre les seves portes a l'Hotel Arts Barcelona. L'aclamat restaurant japonès s'integra durant 5 mesos en la nova proposta d'estiu Marina Coastal Club, l'espai a l'aire lliure d'Hotel Arts Barcelona. Degusta la prestigiosa cuina japonesa Roba Tayaki de la marca d'èxit internacional Roca, que farà el delit dels hostes i del públic local. Més informació a hotelartsbarcelona.com.
És el moment de renovar-se. Et falta lloc per guardar coses? Necessites espai extra sense renunciar a la comoditat i al disseny?
Alumini Manuel Bueno ha ideat armaris d'alumini Alubox, resistents i sense manteniment. Demana informació sense cap compromís a Alumini Manuel Bueno. Fabricació i instal·lació de finestres d'alumini, persianes, tendals i motorització Somfy.
Alumini Manuel Bueno, carrer Joan Güell 87, 93 330 2808.
Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre.
El món a RAC 1.
En aquest dimarts 27 de juny que comencem als Estats Units, perquè han sortit a la llum aquesta matinada noves proves que semblen contradir a Donald Trump i que podrien demostrar que sí que es van dur documents classificats confidencials de primer ordre de la Casa Blanca. Són uns àudios que ha fet pública la cadena nord-americana CNN aquesta matinada. És una conversa en concret entre Donald Trump i alguns dels seus assessors. Ens remuntem ara fa 2 anys, el juliol del 2021. Gravació que desmentiria la seva tesi sobre aquests documents classificats. I és que recordem que l'expresident dels Estats Units s'enfronta a 37 càrrecs penals, per exemple, de retenció deliberada d'informació o conspiració per obstruir la justícia. Tot plegat per aquells documents que, recordem, es van dur al finalitzar el seu mandat als Estats Units i que tindria a la residència de Mar-a-Lago a Florida. Doncs bé, Trump ha negat reiteradament que s'hagués endut res, també ha assegurat que havia desclassificat els documents que l'acusaven d'haver-se endut, però justament aquesta gravació demostra tot just al contrari, el desmenteix de la baix, Agustí.
Sí, a l'àudio hi ha un moment en què l'expresident sembla indicar que tenia un document secret del Pentàgon, almenys un, amb plans per atacar l'Iran, abans que ell arribés a la Casa Blanca i fins i tot diu explícitament que no estava desclassificat.
He said that I wanted to attack...
Va dir que jo volia atacar Iran.
Però, mireu, no és increïble? Tinc tota aquesta pila de papers. Mireu, em va ensenyar això. Això queda entre nosaltres, eh? Un moment. Mireu el que he trobat. No és increïble? Això em dona la raó. El problema és que és molt confidencial i secret. Com a president els podria haver desclassificat, però ara ja no puc. Però igualment, oi que és interessant?
Is that interesting? Yeah.
Trump ja hi ha reaccionat a la seva xarxa social, ha negat qualsevol acusació, assegura que l'àudio està manipulat i que el fa quedar com a culpable, quan en realitat, a parer seu, el document serviria per exculpar-lo.
Doncs aquest àudio, que sens dubte tornarà a aparèixer ara ja amb la precampanya de les eleccions presidencials nord-americanes. Aquesta és la reacció de Trump, veurem però quina incidència pot tenir després que la CNN ho hagi fet públic aquesta matinada. Són les 6:39. D'una nit amb més protagonistes internacionals, a Rússia, també, després de la rebel·lió dels mercenaris militars del grup Wagner, Vladimir Putin ha sortit a la palestra, ha fet un discurs televisiu i, bàsicament, el que ha fet és malabars per evitar un trencament amb aquesta facció que, recordem, té un paper clau a la seva campanya de guerra a Ucraïna. El president rus ha trigat 2 dies a reaparèixer a l'escena pública després del pols d'aquest grup i ho ha fet amb un ultimàtum que en cap cas no perseguirà els que es van revoltar el cap de setmana passat. Putin demana als mercenaris de Wagner que escollin entre integrar-se a l'exèrcit rus, per tant cobrar de l'Estat, o anar-se'n a Bielorússia, una tria que permet, per tant, marxar lliurement del país els que li van fer el pols més greu que es recorda a Rússia, des que ell i governa. De fet, Putin diu que alguns d'ells ho van fer enganyats, que van participar d'aquesta revolta enganyats, i es vanta d'haver aturat a temps la rebel·lió.
Tothom va estar unit per una cosa comuna, la responsabilitat del destí de la pàtria. Des de l'inici dels fets es van prendre totes les decisions necessàries immediatament per neutralitzar l'amenaça. Una rebel·lió armada hauria estat reprimida en tot cas. Els organitzadors de la rebel·lió van entendre, entre altres coses, que van realitzar accions criminals per ascendir i debilitar el país, que ara s'enfronta a una colossal amenaça externa.
També és simptomàtic que Putin, al discurs, no ha volgut esmentar en cap moment el líder de l'alçament, el cap del grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, i el que ha volgut és escenificar que posa els mercenaris d'aquest grup entre l'espasa i la paret, tot i que, com dèiem, podran marxar, si ho volen, de Rússia sense cap represàlia. Els detalls des de Moscou amb el corresponsal de RAC1, Abel Gallardo, bon dia.
Bon dia. Molts russos fins ahir al vespre es preguntaven on estava Putin. No havia fet cap declaració pública després que dissabte les tropes armades de Wagner estiguessin a punt d'arribar a Moscou. Finalment va comparèixer. El president rus, amb un posat greu, va reiterar que la insurrecció va ser una traïció a la pàtria i que els que el van perpetrar només tenen 2 opcions: signar un contracte amb l'exèrcit per continuar lluitant a Ucraïna o exiliar-se a Bielorússia.
Avui teniu l'oportunitat de continuar servint a Rússia firmant un contracte amb el Ministeri de Defensa o tornar a casa amb la vostra família i amics. I qui vulgui marxar a Bielorússia, la promesa que vaig fer serà complerta. Repeteixo, la decisió és vostra.
Amb el missatge televisat i la seva contundència a l'hora de condemnar els fets, Putin va voler tornar a mostrar el perfil d'un poderós, el que ho controla tot. Però molts ciutadans encara es pregunten com és possible que un grup d'insurgents armats arribés tan a prop de Moscou i si el president rus té tant de poder com es pensaven.
I Putin ha parlat una estona després que ho fes l'altre protagonista de la revolta. Ho dèiem, el cap del grup Wagner, Yevgeny Prigozhin, que era el centre de totes les mirades després que el seu grup paramilitar aturés la rebel·lió quan era 200 quilòmetres de Moscou, però que ho fessin ells de pròpia voluntat, perquè no es van trobar cap entrebanc justament per marxar fins a la capital russa.
En un àudio, Prigozhin afirma que el seu objectiu no era enderrocar Vladimir Putin, sinó evitar la destrucció de la seva empresa i passar comptes amb els responsables del Ministeri de Defensa rus, a qui acusa d'haver comès molts errors.
Era evident que en aquest moment es vessaria molta sang. Per tant, vam considerar que la manifestació del que anàvem a fer era suficient i vam decidir donar mitja volta per 2 motius. El primer factor era que no volíem vessar sang russa i el segon, que anàvem a manifestar la nostra protesta i no a derrocar el govern del país.
El líder de Wagner ha tret pit fins i tot ha afirmat que la comitiva de blindats dels insurgents, que es va quedar a 200 quilòmetres de Moscou, va ser una classe magistral, diu, sobre com s'ha de dirigir la guerra.
2 minuts i arribarem a 6:45. L'entronització d'una ultracatòlica, antiabortista, homòfoba i espanyolista com a presidenta de les Corts Valencianes ha centrat la precampanya de les eleccions espanyoles del 23 de juliol les últimes hores. Els partits d'esquerra es carreguen contra el PP per permetre que la diputada de Vox, Maria de los Llanos Massó, hagi assolit el segon càrrec més important del País Valencià. És un pas més després que els ultras també hagin signat acords amb els populars a les Balears i l'Aragó, que també els donen, per exemple, les presidències dels parlaments d'aquests territoris, però sí que denota quina política, a més, vol imprimir Vox en cas de ser imprescindible pel nou govern espanyol, per si Alberto Núñez Feijóo pot sumar una alternativa a Pedro Sánchez d'aquí un mes. El president espanyol i candidat del PSOE a la reelecció ha carregat amb duresa aquesta nit justament contra Feijó, l'acusa de posar la catifa vermella als qui neguen, entre d'altres, l'existència de violència contra les dones. Sánchez en parlava a la SER.
Lo que he sentido es que hemos retrocedido en 20 días 20 años en el debate público. Porque escuchar que en ayuntamientos de nuestro país se prohíbe la concentración, que ha sido regular, sistemática, cada vez que ha habido una mujer asesinada por violencia machista. Que sí, se pueden concentrar, pero no en condena de la violencia machista. Lo preocupante, y siempre lo he dicho, es que el Partido Popular haya asumido esos discursos y esos marcos ideológicos que le está marcando la ultraderecha.
I feia una advertència sobre validar discursos negacionistes de Vox, no només el que nega la violència contra les dones, sinó també algunes altres de les declaracions, per exemple, de l'elegida al Parlament Valencià, que era obertament antivacunes. Aquestes són algunes de les polítiques regressives que defensa la nova presidenta del Parlament Valencià, és Llanos Massó, prové d'Azteuir, havia liderat campanyes contra l'avortament, també contra el col·lectiu LGTBI, però és que també s'ha declarat seguidora incondicional de Donald Trump, i ahir en la seva estrena feia un missatge molt clar d'espanyolisme a terres valencianes.
Con lealtad a España y a la unidad de nuestra nación, defenderemos esta región de cualquier intento de fagocitar su cultura, mercadear con sus recursos naturales, castigar su financiación o secuestrar la libertad de las libertades de sus compatriotas.
L'argumentari de Vox especifica que València, que el País Valencià, no ha de mirar cap a Catalunya, sinó cap a Madrid. La seva elecció es va fer entre concentracions antifeixistes i el desembarcament de bona part de la cúpula de Vox a les Corts Valencianes. Enviat especial de RAC1 a València, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Llanos Massó ja ha dedicat l'última legislatura a denunciar el plurilingüisme i l'educació sexual que reben els menors. Com a integrant d'Azteuir, ha liderat campanyes contra el col·lectiu LGTBI. Ara presideix les Corts i a l'arxiu hi ha promeses com la d'instaurar el PIN parental el dia que les dretes controlessin les Corts.
I lo he presentat jo a les Corts Valencianes, el PIN parental.
El dia era ahir, no en va, a la porta de les Corts hi havia mig miler de persones protestant contra el poder de Vox. L'encara president en funcions, Ximo Puig, reclamava en paral·lel al PP que mogui peça i ratifiqui el pacte contra la violència masclista perquè ara governarà amb qui ho nega, l'ultradreta.
I el primer que ha de fer és reafirmar el pacte contra la violència de gènere i després ha de mantindre totes aquelles conquestes que han sigut bones per a la societat.
Proper pas, fixar data pel debat d'investidura de Carlos Mazón com a nou president del País Valencià i el govern de coalició amb Vox controlant la vicepresidència i tres conselleries.
Per ser encara sobre Vox, la Junta Electoral ha dictat que l'ultradreta retiri en un termini de 24 hores una lona propagandística ubicada al centre de Madrid, que llançava a la paperera l'estelada independentista, el punt feminista, la bandera LGTBI o la fals comunista.
La Junta Electoral no entra al contingut ni als possibles delictes d'odi del cartell, ja que, segons la JEC, no és assumpte de la seva competència, sinó dels tribunals ordinaris. Sí que conclou, però, que es tracta d'un clar acte de campanya fet fora dels terminis.
I tot això en un dia en què al món a RAC1 abordarem un dels temes que més preocupació ha generat els últims mesos al país, el de les agressions sexuals comeses per menors. Però ho volem fer des d'una perspectiva pedagògica, parlant sobretot de quina educació sexual reben aquests adolescents, quina haurien de rebre, què els porta a cometre aquests delictes i com es pot evitar que això continuï passant. Ho farem amb una taula d'expertes, amb la metgessa i sexòloga Raquel Talleuda, la directora general de l'alumnat del Departament d'Educació, Nachi Llida, la portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, i la directora general de la DGAI, Esther Cabanes. I és que els casos de violacions a menors, sobretot mediàticament, que s'han centrat a Badalona, han posat de manifest la urgència de treballar l'educació sexual dels adolescents. Ara bé, el Departament d'Igualtat també vol implicar les famílies dels joves en aquesta formació. Des de fa uns mesos, la conselleria està treballant en un programa perquè pares i mares tinguin els elements necessaris per conscienciar els fills de la importància del consentiment a l'hora de tenir qualsevol tipus de relació sexual. La idea és impulsar-ho amb l'ajut de les associacions de famílies, d'escoles i d'instituts Eudald Martínez.
La mesura forma part de l'estratègia dels departaments d'Igualtat i Educació per incrementar l'educació sexual a escoles i instituts. Per una banda, a partir del curs que ve, s'ampliaran els continguts d'educació afectiva sexual a totes les etapes, també a l'educació infantil. El govern, però, creu que cal potenciar també aquesta formació entre les famílies. N'ha parlat a RAC1 la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, d'Expertes, Laia Rossic.
L'educació sexual és essencial i per això, a més d'implantar-la a les escoles, en totes les etapes educatives i amb continguts adaptats, la treballarem també amb les famílies, en col·laboració amb les AFAS. És essencial que donem eines a les persones adultes perquè puguin parlar-ne sense tabús i acompanyin els i les adolescents a establir relacions sexuals, parlin de respecte, parlin de consentiment.
Tot i això, ara per ara no hi ha concreció de si aquest projecte es podrà posar en marxa de cara al curs vinent o si caldrà esperar al curs 2024-2025.
Són les 6:49. El Consorci Forestal de Catalunya alerta d'un estiu complicat pel que fa als incendis. En una entrevista aquesta nit passada al 9C de RAC1, el responsable tècnic de l'entitat, Josep Maria Tosell, ha assegurat que, tot i les últimes pluges, en alguns indrets del país la sequera encara és molt contundent i que, per tant, el risc d'incendi continua sent molt alt.
Amb aquestes temperatures, doncs, els boscos estan en situació bastant al límit i més tinguent en compte la situació de sequera que portem acumulada de fa uns quants anys. Tot i que aquests últims dies ha plogut una mica, els boscos no n'hi ha hagut ni per començar, perquè els boscos a nivell profund, a nivells freàtics, doncs, portem molta sequera que, per tant, estan en boscos en situació d'estrès, de dificultat per suportar, doncs, aquestes temperatures altes.
I justament de focs, n'hi ha hagut un de destacat les últimes hores. De fet, els bombers encara hi treballen per tal de controlar l'incendi, en aquest cas que es declarava ahir al pont d'Armentera, a l'Alt Camp.
De moment, però, el perímetre no creix. Els agents van poder estabilitzar ahir el foc quan duia unes 22 hectàrees cremades. Les flames haurien començat per l'espurna d'una línia elèctrica. L'incendi no ha provocat danys personals ni materials i la previsió és tenir-lo apagat entre avui i demà.
I el Ministeri de Sanitat confirma que ajorna la retirada de la mascareta obligatòria a les farmàcies i als centres sanitaris. El Consell de Ministres havia d'aixecar avui la mesura, després que ho aprovés la Comissió Interterritorial de Salut, però finalment el punt ha caigut de l'ordre del dia.
El ministre José Miñones assegura que la retirada definitiva de la mascareta s'ha ajornat per motius tècnics, perquè forma part d'un decret més ampli que s'està elaborant i diu que es portarà al Consell de Ministres el més aviat possible.
Sabemos que no vaya a ser mañana, no Consejo de Ministros mañana, porque no es simplemente aparte de las mascarillas, sino que todo un decreto de crisis sanitaria que tiene que ser informada y tiene que pasar los trámites administrativos correspondientes y, por lo tanto, esperamos que lo antes posible. Pero me gusta insistir en esto. Nos o que queremos es que no es simplemente una retirada de mascarillas, sino que queda como recomendatorio.
Miñones demana autorresponsabilitat un cop s'hagi aixecat l'obligatorietat perquè aquells que tinguin símptomes continuen fent servir les mascaretes.
Nou minuts i les 7 de seguida als esports.
Com és possible que arribis a casa de treballar i baixis tan feliç al traster, moguis una bicicleta, arrosseguis dues caixes de llibres i aixequis un microones? Ah, per agafar unes xancletes. Esclar, sí, sí. On vas tu amb aquestes xancletes, eh? On vas tu?
Arriba el millor moment de l'any. Arriben les vacances. Aquest 1 de juliol, sorteig extraordinari de vacances de Loteria Nacional amb 20 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
Vols guanyar un avió amb el teu nom escrit i un any de vols gratis per estar Free in the Sky? Doncs grava't simulant que estàs Free in the Sky i guanya un any de vols Free in the Sky. Ves a l'Instagram o TikTok de Vueling i descobreix com participaré.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum, en un pim-pam, ja, un flash. Crystal crack?
Crystalbox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis.
Pis, casa, casa adossada. Xalet, apartament, primer, tercer, àtic. Sigui com sigui casa teva, a Repsol tenim una solució solar per tu. Contracta energia solar amb Repsol i si a més a més hi connectes més energies, pots estalviar fins a 400 euros anuals quan posis combustible pagant amb Wi-Net. Connectar energies és això. Descobreix els nostres plans d'energies per estalviar a Repsol.es o al 900-102-002.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
3.458. 0, 3, 4, 5, 8.
Sèrie
9. 0, 0, 9.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. El món a RAC 1.
6 minuts i ens plantem a les 7.
La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya us ofereix aquest espai.
Temps pels esports amb l'Albert Pedrol i comencem parlant del Barça de bàsquet. I continua el terratrèmol en aquesta secció després d'acomiadar Nikola Mirotić. Ara no ha arribat a un acord per renovar a Šarūnas Jasikevičius. El tècnic lituà deixa el càrrec per sorpresa després de 3 temporades, 2 lligues i 2 copes al Sarró, i el seu lloc l'ocuparà Roger Grimau, el fins ara entrenador del filial i el capità del Barça que va aixecar l'última Eurolliga. Això ja va ser fa 13 anys, el 2010, a París, Albert.
Sí, pel que sabem a RAC1, el que ho ha fet esclatar tot pels aires és l'oferta a la baixa que li ha proposat el club a Jasikevičius. El Barça volia que s'abaixés el sou entre un 30 i un 40%, i la gent del lituà, que és el mateix que Nikola Mirotić, s'hi ha negat i ha respost que només acceptarien una reducció d'entre el 5 i el 10%. A partir d'aquí, el Barça, que continua en política de retallades, no ha acceptat les condicions i ha partit peres amb el tècnic, que cobrava uns 3 milions i mig d'euros bruts per temporada. En tot cas, és sorprenent tot el que està passant a la secció de bàsquet aquests dies. Fa 2 setmanes, just abans de començar la final de l'ACB contra el Madrid, es va filtrar que farien fora Mirotić a final de temporada. Tot i això, l'equip no es va enfonsar i es va endur el títol per la via ràpida, i ara resulta que el següent a fer les maletes és Jasikevičius, tot i que dimarts passat, just després de guanyar la Lliga, el mànager de la secció, Juan Carlos Navarro, en deia això sobre el seu futur. El tu diràs a RAC1.
El Sara s'acaba comptant ara mateix i, de moment, el que volem és que sigui el nostre entrenador. Ara tenim que fer alguns retocs, i si el projecte és bo, que segur que serà bo i estarem a dalt, li comunicarem. I no crec que hi hagi problema en què continuï l'any que ve.
Doncs això, de fet, la sorpresa ha estat de tal magnitud que el gruix de la plantilla es va assabentar de la notícia a través dels mitjans de comunicació.
I seguim al Barça perquè Joan Laporta vol vendre 2 jugadors per inscriure a Gundogan, que hi va fitxar per 2 temporades i una tercera d'opcional.
D'entrada, el club vol desprendre's dels salaris d'Umtiti i de Lenglet, que sí, continuen sent jugadors del Barça, encara que hagin jugat cedits aquesta temporada. I d'altra banda, el club treballa amb la incorporació del davanter brasiler Vitor Roque i la d'un mig centre que agafi el relleu de Sergio Busquets. Una vegada descartats Kimmich i Zubimendi, els jugadors que tenen més números són el futbolista del Girona, Oriol Romeu, i també el del Villarreal, Dani Parejo.
I alguna cosa més, Albert?
Sí, que a Madrid Vinícius Júnior està de vacances a Miami i li ha demanat a la jutgessa que investiga els insults racistes que va rebre més talla que ajorni la seva declaració. El davanter del Madrid li havien ofert declarar per videoconferència, però no li va bé. Recordem que Tebas ja va criticar l'absentisme de Vinícius en un parell de reunions que la Lliga va convocar per tractar el seu cas, justament a petició del mateix jugador. I encara un últim apunt: a l'Espanyol, ahir el club va anunciar el fitxatge de Frank Garagarza com a nou director esportiu, signa per 4 temporades i substitueix Domingo Catoira després de fer d'assessor tècnic del Wolverhampton d'Anglaterra.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica, i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
I a aquesta hora, 3 minuts per les 7 del matí, la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest dimarts.
El pasado sábado, en un concierto del orgullo LGTBI en Murcia, un policía obligó a la cantante Rocío Saiz a que se tapara los pechos. La fiscalía y la policía han abierto una investigación. No es una anécdota, es un síntoma y una constante. Y para quien quiera saber más de Rocío Saiz, de lo que reivindica, tiene el documental La Revolución Bailando, que cuenta la historia de las Chillers. ¿Que quién eran las Chillers? Una banda de 6 mujeres jóvenes, feministas y lesbianas que hacían versiones de grandes éxitos de Rocío Jurado, Mecano, La Casa Azul o Camela, que actuaron en festivales con cierto éxito hasta que se disolvieron en el 2019. Rocío Saiz era la fundadora y voz cantante. Que nadie se espere a un grupo genial musicalmente hablando, porque no se trataba de eso, sino de activismo y de pasárselo bien. unas gamberras con un grupo de fans como Ana Morgade, los de Pantomima Full o Marilia, de Ella Baila Sola, que participan en el documental. Un goce, vaya. La revolución bailando está en Filmin.
Gràcies, Gemma. I ara, temps pel diàling.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
Un minut mal comptat per les 7 del matí. És temps per saludar el Ramon Martolí. Ramon, bon dia.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem una actuació musical del voltatge al Vostè Primer. Tan mal...
Deixa't seduir per la gamma de vehicles híbrids endollables i purament elèctrics de la xarxa Volvo de Catalunya i els seus dissenys exclusius. Amb màxima seguretat per a les persones i per al nostre planeta. Perquè Volvo ja és futur. Eficiència i màxima connectivitat. Autonomia 100% elèctric de fins a 578 quilòmetres. Ara amb entrega immediata i carregador i instal·lació Wallbox gratuït. Xarxa Volvo de Catalunya. RAC 1. Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.